El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, dietètica i nutrició, massatges i rituals relaxants i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 86 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Un racó on hi trobem dues novetats, una d'elles recuperant allò que diem sempre un títol d'aquests que han obtingut premis en els Òscar, i a l'agenda tenim nova sessió de Cineclub per avui mateix i sessió d'òpera pel dijous que ve.
També tindrem la secció El nus de la pel·lícula, on parlarem de pel·lícules al voltant d'un tema, avui cinema i finestres.
I a l'actualitat comentarem la nova entrega d'una saga i un rècord molt i molt singular.
I acabarem amb el concurs on volien saber quina dona de la història del cinema destacaríeu i per què.
Comencem, doncs, amb la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia d'avui és una efemèrides que compleix exactament 5 anys, i és que en un dia com avui, el 14 de març, però de l'any 2020, mitjançant un reial decret, el govern espanyol va declarar l'estat d'alarma per la gestió de la situació de la crisi sanitària. Es va limitar la mobilitat de les persones i va començar el confinament.
Quina és la idea? Doncs recordar el que va significar l'aturada general del planeta davant unes circumstàncies tan adverses, desconegudes i amb conseqüències tan terribles com la mort de més de 6 milions de persones. Què recomanem? Tiempo compartido, estrenada l'any 2024 i dirigida per Olivier Assayas, una comèdia on dos germans i les seves respectives parelles queden atrapats durant el confinament a la casa d'estiueig familiar. La podeu veure a Netflix.
Aurònics Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Se han enviado la llamada a un buzón automático.
¿Erección?
No está disponible.
Hola, Benji. Ya estoy en el aeropuerto. Espero que ya haya salido.
¡David!
¡Oh, ya has llegado!
¿Qué pasa, primo?
Tengo buena mierda para cuando aterricemos.
Espera, ¿no querrás meter María en Polonia?
Sí, eso,
Benji,
les importa una mierda, tío.
Creo que
eso
les importa mucho más que una
mierda. Sí. David y yo somos primos. Estábamos muy unidos, como gemelos siameses. La abuela era de aquí y Dave nos apuntó a este tour geriátrico por Polonia con tan buena compañía.
Lo necesitaba, tío.
Sé que es duro dejar a tu hijo. Yo, en realidad, no tenía nada que hacer.
Sé que han sido meses muy duros para ti, así que...
También quería decirte que sé que no estás cómodo con la gente.
¿Ah, no?
No. ¿Parece auténtico?
Son el doble de grandes que tú y de metal, así que...
¿Seguro que no quieres unirte?
¡Estoy bien!
¿Puedes hacérmela tú?
¡Esto empieza a gustarme! ¡Marsha!
Gracias, David.
Pero es una pasada que estés aquí lanzándote con tanta valentía por mí.
Gracias, tío.
¡A fumarnos un porro!
Debo advertiros de que este tour es sobre el dolor.
Nuestra abuela y Benji estaban súper unidos.
Era una tía de puta madre. Yo he estado súper depre, creo, desde que ella murió. Es que no he...
Doncs obrim novetats amb aquesta Real Pain, que és una coproducció entre Estats Units i Polònia i que, novament, com anem en dient les darreres setmanes, és una recuperació que dèiem d'un títol guanyador de premis després d'haver-se estrenat, ja es va estrenar a principis d'aquest mateix any, en el mes de gener. Està emmarcada en el que podríem anomenar comèdia dramàtica, amb road movie inclosa, i Holocaust de fons. És una producció independent que ha anat encapçalada per un nom propi, com és el de Jesse Eisenberg, que ell ha estat el director, el guionista i també és el protagonista principal. Al seu costat, en el repartiment, veurem també a Kieran Culkin, que ve de guanyar el premi al millor actor de repartiment als Oscars, Globus d'Or i BAFTA, i també al seu costat Will Sharp. A banda de tot això, aquest títol també ha guanyat el premi al millor guió original en els premis BAFTA britànics i al Festival de Sundance. L'argument ens presenta dos cosins que viatgen a Polònia després de la mort de la seva àvia per veure on va viure ella abans de la Segona Guerra Mundial i d'aquesta manera entendre una mica els orígens de la seva família i de passar de fer una mena de tour, entre cometes, sobre l'Holocaust. Com dèiem, el director i productor ha estat Jesse Eisenberg, que dirigeix aquest segon treball després d'haver fet Quan acabis de salvar el món.
Ahora que tu madre no está, te irás a vivir con tu padre.
Está ahí, escondido debajo de la mesa.
Hola, tú.
¿De verdad tengo que vivir con este señor?
Pues este es mi piso. Y a partir de hoy también el tuyo.
¿Te ves capaz o necesitas 10 años más para estar preparado?
¡Ostras!
Llegaremos tarde a cole.
Intelectualmente, Wolfgang está muy por encima de sus compañeros.
Ya podría tocar la flauta, ¿eh?
Aquí.
Ahí no puede ser, no podremos ver la tele.
¿Y?
Pero a nivel emocional y social, tiene que trabajar mucho.
Está diagnosticado con TEA.
Pero oye, por muy Asperger que sea, ¿cómo piensas explicarle que no te hayas ocupado de todo este tiempo?
¿Con Carlos qué tal?
No sabe cocinar. Es imprudente al volante y llega tarde a todas partes.
Es un casting para un papel muy importante y ya debería estar allí.
Me han obligado a vivir con él. Y además es actor.
Venga, crucemos.
Yo no pienso cruzar si no están verdes.
Si no pasan coches.
Si hacemos caso a tus listas, tu padre lo hace todo mal y en cambio tú lo haces todo perfecto.
Es la academia donde estudió mi madre. Yo quiero ser tan buen pianista como lo era ella, o mejor.
Te aseguro que aquí ninguno de los dos está luciendo.
Doncs vinga, ens arriba la segona de les novetats, Wolfgang, una producció espanyola al voltant de l'autisme i el síndrome d'Asperger. Està basada, de fet, en una novel·la que porta el mateix títol, de Laia Aguilar, que es va publicar l'any 2017, i el rodatge es va tenir lloc l'any passat a Barcelona i a París. L'argument, ara ho escoltàvem, ens presenta Wolfgang, un nen de 10 anys amb un coeficient intel·lectual de 152, per tant, molt i molt elevat, i amb un trastorn de l'aspecte autista, que es veu obligat a viure amb el seu pare, a qui no coneixia, a causa de la mort de la seva mare. La relació, evidentment, és difícil i Wolfgang només té com a objectiu convertir-se en el millor pianista del món. Tenim un repartiment molt coral, exacte, amb Miqui Esparvé, Jordi Catalán, Àngels Gunyalons, Anna Castillo, Berto Romero i Nausica Bonin, entre d'altres, i el director és Javier Ruiz Caldera, que també ha escrit el guió. Recordem que ell va debutar l'any 2009 amb Spanish Movie i després ha dirigit altres films com Anacleto, Agente Secreto, Super López i Un Hombre de Acción. També ha participat a la sèrie El Otro Lado. I aquestes novetats hi hem d'afegir el nou títol del cicle 5. Ja sabeu que és aquest cicle de cinema en català el dissabte i el diumenge a primera hora, a les 4 de la tarda, a preus molt més reduïts. I en aquesta ocasió podem veure Eli i el seu equip de monstres, que és una pel·lícula d'animació alemanya, amb Eli, que és una fantasma sense llar, que busca, a través d'un tren fantasma, un lloc on viure i deixar enrere el seu passat.
Vegem, doncs, de moment com ens queda distribuïda la cartellera, també veurem l'agenda. Tenim tres doblets, un, com sempre diem, que es produirà només dissabte i diumenge, perquè és aquest títol de cinema en català, Eli i el seu equip de monstres, que fa doblet amb Capitán América, Brave New World. I després dos doblets més, que són Paddington, Aventura a la selva, amb Mickey 17 i El dia que la Tierra explotó, Looney Tunes, amb Tardes de Soledad. A les cinc sales restants, la mateixa pel·lícula en totes les projeccions, i que són A Real Pain, Wolfgang, Anora, Lee Miller i A Complete Act Now.
Però a més, apunteu a l'agenda que tenim nova sessió de Cineclub amb la projecció de Crossing del director Levan Akin. La història ens presenta Lia, una professora jubilada que ha promès trobar a una neboda perduda des de fa molt temps. La seva recerca la portarà fins a Istanbul, on coneix a Ebrim, una advocada que lluita pels drets dels transsexuals. Podeu veure Crossing avui mateix a 2:15 del vespre al Cinema Zulot.
I com ja us hem anunciat o avançat a l'entrada del programa, la setmana que ve tenim sessió d'òpera als cines, atenció, amb Romeu i Julieta, ballet en directe des de la Royal Opera House de Londres. És un ballet compost per Sergei Prokofiev i inspirada en la famosa obra literària de William Shakespeare. Aquesta sessió serà, com dèiem, dijous 20 de març a 8:15 del vespre al Cine Zulot.
I per últim dir-vos que aquell mateix dia, el dijous, la pel·lícula que podrem veure en versió original serà A Real Pain.
Sessió contínua. El programa de cinema a Ràdio Olot. El nus de la pel·lícula.
Doncs vinga, entrem en aquesta secció que tant ens agrada, que és la tertúlia al voltant d'un tema, d'un motiu central d'un seguit de pel·lícules que tenen com això, com a protagonista, un personatge, un objecte, una situació, un gènere, fins i tot. I no sé si vam ser gaire conscients a l'hora de proposar aquest de cinema i les finestres, perquè dona tant per parlar i és tan filosòfic, això d'aquesta pantalla que tenim a les sales, o, si vols dir-me, a la gran pantalla que podem tenir en el sofà de casa, davant del sofà, que és com una finestra a l'exterior, però a la vegada també una finestra a l'interior. Tu, quan mires a través d'aquest forat, que en diem finestra, pots mirar tot el món, o al contrari, que tu des de fora entres a dintre d'un univers que està tancat a darrere d'aquest vidre.
Clara, tenim moltes pantalles, tenim un mòbil que també diríem que és una finestra al món, no?
Exacte.
Però en aquell moment, i parlem de l'inici sobretot del cinema, el cinema de cop i volta era això, una finestra que permetia als espectadors poder veure altres coses, altres mons, altres llocs que eren absolutament impensables. Ara estem molt més connectats, però al seu moment no, i continua sent un espai on tu pots veure altres realitats, altres històries, o com el que tu deies, no? Aquest marc que també ens pot observar nosaltres, ens col·loca nosaltres en una posició, o a darrere o a davant.
Però a mi m'encanta que tingui aquesta dualitat, que és que
correcte,
et connecta, però a la vegada et separa, perquè et marca una frontera. I el que sí que és veritat és que la idea de finestra, el que pot ser és aquella idea que serveix per escapar, per retenir algú, per tapar la finestra i que no es vegi el que hi ha darrere, ja sigui fora o a dins, o bé per obrir-les de bat a bat i que tot el que hi hagi es pugui veure i conèixer.
De fet, ja sabeu que hi ha algunes pel·lícules que juguen precisament amb aquesta dualitat, fent que el protagonista de la història et parli directament a l'espectador.
Exacte.
Intentant trencar una mica aquesta barrera o aquesta distància que deixaria la finestra i fent que t'interpel·li directament a tu, no? Per tant, també serveix per motiu argumental a l'hora de plantejar la manera que es guionitza o la manera que el protagonista o protagonistes es relacionen amb l'espectador.
Argumental i de manera de dirigir, perquè hi ha directors com, per exemple, Wes Anderson o Jean-Pierre Jeunet, en pel·lícules com El gran hotel Budapest o Delicatessen o la mateixa Amélie, on el fet de les finestres i el que veuen i el que senten emocionalment els protagonistes i els personatges tenen molt a veure amb aquest exterior i interior.
Clar, la finestra també és un espai que pot ser clau en fins i tot les posades en escena, perquè clar, hi ha el tema de la llum. En el fons pot haver-hi llum en la foscor, es pot tancar aquell llum i de cop i volta doncs des de fora no veure res.
Exacte.
O des de fora poder veure-ho tot o viceversa, no?
Per tant, o no et vegin.
Exacte, per tant, amagar-se pot servir per emmarcar personatges. Hi ha molts personatges que surten a darrere d'una finestra. Aquest mar que podria semblar, podrien sortir darrere d'un arbre o darrere d'un altre lloc, no? Però el fet de sortir de darrere d'una finestra o estar emmarcats en una finestra també ja té un significat. Igual que pot generar tensió o pot jugar amb les llums.
Sí.
D'alguna manera, la finestra, a banda de la part filosòfica, també hi pot tenir un paper estètic, si vols tu, o de decoració, amb un plus del que dèiem d'intencionalitat, no?
També, també. I amb aquesta banda sonora de fons que escoltem, també té un component romàntic.
Sí, senyor.
La finestra, no oblidem, per exemple, una habitació com vistes de James Ivory, que l'escena més tendra, diríem, d'amor que s'ha fet en molt temps, són la dels dos protagonistes des de la pensió de Florència, la pensió Bertolini, es deia, i que miren a l'exterior i estan com projectant el seu futur de com els hi anirà en la vida, no? I estan fent-ho a través de mirar per una finestra.
Hi ha, de fet, algunes pel·lícules que, si ara segur que us en ve alguna al cap, que juguen amb moltes escenes, ara parlant d'aquesta part romàntica, mm-hmm. de veure un personatge, de veure una parella, i que se'n va al focus i apareix una finestra, sí. I ho veus a darrere, no? És a dir, es juga molt amb aquesta distància o aquest marc que pot ser una finestra. Hem de tenir en compte que en ciència-ficció també molt sovint les finestres molt, són molt. Portals a altres mons o a altres espais, que aquí ja quan en ciència-ficció doncs ja sortim més de la part filosòfica i anem a la part més pràctica.
Però no deixa de ser tan real com la vida mateix, perquè qualsevol finestra pot ser portals a altres llocs i altres realitats molt diferents a la teva o a l'exterior.
Sí, absolutament. Sí. Com dèiem, la finestra pot servir com a metàfora de la mirada, una mica del voyeurisme, no? Uh-huh. I aquí tenim un clàssic. Tothom segur que si diem cinema i finestres, què us ve al cap? Hitchcock, la ventana indiscreta,
exacte,
no?
La ventana indiscreta és una obra mestra del mestre també Hitchcock i que reuneix una mica tot això. La sensació de l'avorriment, del no saber què fer, de l'estar confinat, entre cometes, per un accident i tenir la cama enguixada, d'aquell home que està a darrere de la finestra i que a través d'aquella finestra entra en la vida de totes les finestres dels veïns que té al davant. És una metàfora brutal de, des del teu interior, poder connectar amb totes les altres realitats que tens davant i que en algun cas poden ser tètriques o tràgiques com la que passa en la pel·lícula, no? Però és un exemple claríssim d'això, d'obertura al món i que a més tant en els títols de crèdit ja surt la finestra emmarcada en tota la pantalla, preciosa.
Que també de la mateixa línia és La dona de la finestra,
sí.
Que aquí està basada en la novel·la de J. Finn i que explica precisament això, una dona doncs, que té problemes d'agorafòbia i que per tant observa també els veïns des de la finestra, no? A partir d'aquí passa una sèrie de coses.
I que crec que observa però no deixa que sigui observada, eh?
Correcte. Val. Sí, hi ha aquesta part d'amagar-se i, bueno, aquest voyeurisme més pròpiament, sí. Que és jo no em mostro, però jo miro, i jo crec veure i a partir d'aquí començo a intentar amuntar-me el que ha passat sense traspassar aquell llindar, que és el de la finestra, i per tant tot queda en aquest pla una mica més mental i no tant, o del que sembla i no sabem si és, no? Per tant, aquí també veu molt, de fet, l'obra de Hitchcock ha marcat un abans i un després.
Exactament. I una altra metàfora molt subtil, que és la d'un altre mestre, Woody Allen, en la pel·lícula Match Point, que durant tota gran part de moltes escenes en l'apartament on viu un dels protagonistes, tot una paret és tot un gran finestral, d'una finestra immensa de vidre, que ve a explicar una mica que la seva misèria, la seva vida com la porta, no li fa res que quedi públicament exposada i se la juga, com a la mateixa pel·lícula dona a entendre, se la juga fins a l'últim moment, i és això, l'aparador social davant el que veus la vida dels altres.
Després d'aquest aparador, aquesta finestra, ara la posàvem potser en pisos, en apartaments, en cases, no?, on hi ha veïns, però també podríem agafar-la amb la pel·lícula La noia del tren, que també està basada,
sí,
en un llibre.
Exacte.
I aquí, en aquest cas, és una finestra d'un tren en el qual viatja aquesta noia que veu un esdeveniment crucial a través d'aquesta finestra, que llavors marca una mica tota la història.
I que ens munta la pel·lícula, la pel·lícula, quan veiem una... Sí, 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 és així.
I aquí, doncs, també podria ser, és a dir, perquè, clar, en un vehicle també tens finestres, però normalment, com que el protagonista o va sol o condueix, o... però en un tren tu fas d'espectador, hi ha algú que porta, no? I tu veus a través d'una finestra també. I aquí en aquesta pel·lícula basada evidentment en el llibre també podríem tenir un altre exemple de tota una història a partir d'una finestra, en aquest cas d'un tren.
És un paradigma la finestra d'un vehicle o d'un medi de transport en moviment, perquè és això, no veus tota l'estona el mateix, sinó que vas veient
és
tot
fugaç,
el que va passant.
Passa, i si veus una cosa també no pots quedar-t'hi, amb els veïns sí que pots anar espiant, però allà no.
Tot el contrari del que seria una pèrdua emocional com ens explica Lost in Translation,
sí.
Que és aquella trobada de Bill Murray i Scarlett Johansson a Tokio, que hi ha un moment en què estan a dalt de tot de l'edifici, a no sé quina planta, la 30 i pico, i que és la pèrdua aquella de dir estic perdut i l'únic que puc fer és mirar al meu voltant a través de la finestra, que em connecta molt amb Her,
sí.
De Spike Jonze, Her, on el Joaquin Phoenix fa aquesta interpretació brutal, que és aquell home que té tota la ciutat als seus peus, perquè recordeu, és una finestra que arriba fins al terra.
Fins a baix, sí.
Que a mi, jo en allà no hi podria entrar, perquè amb el vertigen que tinc no podria entrar ni dormiria, evidentment, però ell té tota la ciutat, té tota l'extensió, i en canvi es dedica només a mirar el que tu deies al principi, una altra finestreta que és el del mòbil.
Exacte.
El de la pantalleta, és a dir que oblida, obvia la connexió que pot tenir amb tot el món per quedar-se reduït en aquell mòbil que ens volen fer creure que és la connexió global, però no sempre és així.
Certament. Després també teníem, abans dèiem, no?, la part de ciència-ficció o de terror, fins i tot, no?, el Secret Window de Stephen King, és a dir, basada en l'obra de Stephen King, amb en Johnny Depp, La ventana secreta,
sí,
que n'hi van dir, on també aquí la finestra simbolitza aquesta barrera entre la imaginació, la realitat, evidentment amb tocs de terror, perquè aquí estem parlant de Stephen King, però on també es fa servir i dona molt joc amb el gènere de terror, de misteri, etc., el fet de tenir una finestra que pot ser un portal o no, que pot semblar una cosa o ser-ne una altra.
El que és curiós és que en el gènere del terror s'ha utilitzat més, i sobretot acústicament, el soroll de les portes, de l'obrir, del tancar.
Fins i tot els ascensors, que en terror sempre
surten.
I no tant
el de les finestres, eh?
Que això també té un sorollet característic,
sí,
si volguessis fer-lo anar. Però certament, després, deixa'm que estiri una mica cap a animació,
estira.
També no són pel·lícules basades en la finestra, però que dèiem, aquest aïllament, no, que dèiem, pot ser la metàfora una mica de la mirada o del voyeurisme, no, aquest d'observar fora. Pot ser també al mateix temps, perquè a vegades és una arma de doble tall, aquesta separació o aquest aïllament del món. Aquí tenim Enredados, que és la pel·lícula de Disney en la que és la de Rapunzel, la que tira les trenes, i la cabellera, i que per tant ella està dalt d'una torre tancada i té una finestra a través de la qual veu, imagina i somia com podria ser la seva vida, però evidentment fins que no la travessa, tot està en aquest pla, no? I per tant també és una mica aquest fet de l'aïllament i la possibilitat de poder sortir a l'exterior i viure un altre tipus de vida que ella havia somiat. I també encara en animació, aquí és finestra, porta, però sí que és veritat que són espais que donen a fora, que és Up.
Sí.
La pel·lícula, recordeu, de la caseta.
Voladora.
Exacte, que a partir de molts globus que li posen a dalt s'enlaire, no? A dins hi ha una persona, hi ha el protagonista, un dels protagonistes, que ha perdut la seva dona i per tant està aïllat, està molt
trist,
deprimit, exacte, i no surt d'aquella casa. Aleshores, la manera de poder sortir d'aquí, no?, per través del nen, no?, que fa una mica aquest paper, és agafar la casa amb globus, aixecar-la i portar-la. És a dir, si la teva finestra no dona allà on tu vols, transportarem tota la casa amb finestres incloses perquè puguis veure l'exterior.
També és,
no?,
molt bona metàfora i molt bona punt de reflexió. M'ha vingut ara al cap, parlant de Hitchcock i La finestra indiscreta, també la pel·lícula La soga, que és una pel·lícula que transcorre tot en una mateixa sala i que és un suposat una sola escena, que no és així, però
és suposa
una sola presa, i que al fons de l'habitació és tot una gran finestra d'una ciutat, i això sí que és veritat, es va gravar en temps real, és a dir, que el cel que veiem en aquella finestra i que va canviant és perquè realment era el que estava passant en aquell moment. Per tant, la mirada de l'espectador, independentment de tot el que passa al davant, sempre té com a fons una gran finestra que reflecteix la vida que va passant.
I després, sense entrar en títols concrets, és veritat que llavors també un paper d'aquests que potser no és protagonista en tots els casos, però que hi juga en l'argument, és amb les pel·lícules on hi ha presons i on les finestres i aquells barrots són, en alguns casos, l'únic contacte amb l'exterior o aquell contacte que queda, perquè fixeu-vos que quan, no, les pel·lícules de presons hi ha els càstigs, vas a un lloc on no hi ha llum i no hi ha finestres. I, en canvi, a la resta, a les cel·les, encara que siguin petites, hi ha aquestes finestres. Hi ha moltes pel·lícules ambientades, estàvem parlant abans de Memòria de la Villa Verde, i altres pel·lícules a les que potser no és protagonista la finestra, però sí que en algun moment i per algun personatge té una importància.
I que aquí, a més, sí que és un element i un símbol clau de barrera. Total.
Totalment. I després, finalment, dèiem les de ciència-ficció, que sí que utilitzen a vegades aquestes finestres com espais o portes cap a l'altre món, però també és cert que en les pel·lícules ambientades a l'espai, la finestra, aquest espai que et separa del tot, no?
Home, què dir de la finestra rodona del 2001, de quan els tripulants surten amb aquell robot petit, i a través de la finestra, HAL, l'ordinador central, els llegeix els llavis. gràcies a que aquella parella aquella... té finestra.
Exacte. No, aquelles sortides a l'espai vistes amb angoixa des de la finestra, perquè saps que aquí sí que és una barrera que no pots atravessar, perquè els has de travessar ben equipat, però que hi ha realment una barrera física per poder sobreviure. No? Per tant, totes les pel·lícules de l'espai també juguen molt amb la finestra com un espai que aquí té una rellevància argumental important.
Doncs ja us hem donat prous i prous arguments com perquè utilitzeu la gran finestra que és la pantalla de cinema per veure pel·lícules interessants, tinguin o no tinguin finestres.
Passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Doncs vinga, parlem ara de novetats i us hem de portar una novetat que no és ben nova perquè ja fa temps que deia que es faria, però vaja, sabem ja més coses d'aquesta nova entrega.
Una cosa poc sucosa,
sí,
sabem.
De la saga Avatar, dirigida per James Cameron. Entre bronca i bronca el president Trump, ja sabeu que té una pugna directa amb certs directors i sobretot persones del món de Hollywood, Cameron segueix treballant en el que ha de ser en principi una de les grans estrenes del proper Nadal, tranquils que encara falten uns quants mesos. Ja fa anys va anunciar, recordem que ell va anunciar que el paquet total d'Avatar eren 5 pel·lícules. Que aquesta tercera ja està filmada i, per tant, el que està ara és en fase de postproducció i que el projecte de la quarta i la cinquena ja havia arrencat, segons l'estiu passat ell va comentar, i havien arrencat. Ja tots sabeu que, evidentment, és una pel·lícula altament tecnològica amb la qual tot el tema de postproducció, etc., gairebé ocupa molt més que no pas els rodatges en si.
I
per això s'allarga tant el fet de poder-la tenir a les pantalles. També sabem que James Cameron ha dit que si hi ha demanda, que això és una manera eufemística de dir si tenim beneficis.
Exacte,
no?
És un eufemisme, sí.
Hi haurà una sisena i setena entrega. Per tant, ja obre la possibilitat que si la cosa va, es pugui anar allargant. Bé, fins aquí és el que dèiem, que gairebé ja ho sabíem tot, però atenció, perquè el que se'ns ha dit ara és que aquesta tercera entrega, que es titularà en principi Fuego y Ceniza, té ja assegurat un rècord. I ara podeu pensar, bueno, potser és el dels diners o els d'allò... No. És el de la durada de la pel·lícula. Ja sabeu que cada vegada les pel·lícules són més llargues, no totes, però s'està allargant la durada. I sembla ser que aquesta que ens arribarà, la tercera entrega d'Avatar, no superarà només els 161 minuts, recordem, de la primera, sinó que també, recordem que la segona tenia 192 minuts.
Que són 3 hores i 12 minuts.
Que has de fer parada per fer un pipí, perquè si no la cosa es fa llarga. Doncs semblaria ser que seria més llarga, fins i tot, que aquests 192 minuts. Clar, tot això ja sabeu que genera moltes preguntes, etc, i que la gent opina molt. Llavors,
i justificacions.
Exacte. En una entrevista de fa poc ha explicat una mica que tot plegat es deu a la necessitat de desenvolupar molt més detalladament els personatges, que això fa que tot plegat la pel·lícula s'allargui, que per tant pugui acabar tenint aquesta durada tan extraordinària. El que dèiem, no sabem si en mitja part o no en mitja part, potser s'ho ha de tornar, abans al cinema es feia la mitja part, ara hi tornarem, ara hi tornarem perquè...
Visite nuestro bar.
Exacte, era el moment de les crispetes, aquelles coses.
Exacte.
Bé, en tot cas, davant de les preguntes insistents d'alguns periodistes, Cameron ha acabat ja fart de que li qüestionin per què fa pel·lícules tan llargues, i ha dit el que, de fet, ja havien dit altres directors i productors.
I aquí ho havíem comentat, sí.
Ell diu, no suporto a ningú que es queixi de la durada d'una pel·lícula quan són ells els mateixos que es vanaglorien d'haver fet un cap de setmana de marató de sèries que va més enllà de les 8 hores.
I és veritat.
Això ho hem dit moltes vegades. Ens mirem sèries que, pel format actual, que les tenim totes senceres moltes vegades en una plataforma, fa que tu puguis consumir un capítol rere l'altre.
I facis 6 capítols de 45 minuts o 50, que són
exacte.
4 hores.
O gent que diu, aquest cap de setmana o aquest dissabte he fet totes les pel·lícules del Senyor dels Anys. Bueno, doncs si les assumes totes, ja sobrepasses. I que, per tant, ell es queixava d'això. Diu, home, la mateixa gent que diu que bé, que m'he passat tot el cap de setmana, he fet 5 hores mirant una sèrie, llavors es queixa que jo faig una pel·lícula d'aquesta durada?
No.
Bé, a partir d'aquí, llavors ja cadascú... és el que diem, una pel·lícula, si està ben feta... Si és llarga, és llarga, però si està ben feta... tu aguantes tota la pel·lícula, el problema...
I aquesta, se't fa curt, eh?
Clar, sí, el problema de les pel·lícules és que n'hi ha algunes de 90 minuts que se't fan eternes.
Farem una porra abans d'acabar el curs, a veure quan durarà aquesta pel·lícula. Això per això ho encertem. I ara de porres no parlarem, però sí parlarem de rècords. I un rècord, com hem dit, molt singular, que s'ha publicat ara fa relativament poc, tot i que va tenir lloc ja fa un parell o tres d'anys. El rècord consisteix en batre el nombre de vegades en veure una mateixa pel·lícula. Diverses vegades, cada dia. És a dir, dia sí, dia també.
Se sap
cada
els diàlegs,
dia,
no?
Exacte. Concretament, l'home es diu Ramiro Alanis. La pel·lícula va ser Spider-Man No Way Home, és a dir, la tercera entrega de la saga d'aquestes pel·lícules, protagonitzada per Tom Holland, i el rècord, atenció, si voleu escoltar bé i posar les orelles dretes, aquest home ha vist aquesta pel·lícula 292 vegades. Fet que el va permetre adjudicar-se al rècord Guinness, que també té de llonxes, que el rècord es diu major assistència al cine per una mateixa pel·lícula.
Ah.
És aquest el títol. Del...
El títol és
el... No és allò dir el rècord més alt o el rècord més ràpid, no. Rècord a la major assistència al cine per una mateixa pel·lícula. Si fem quatre números, surten un total de 720 hores, o el que és el mateix, 30 dies complerts, les 24 hores del dia, com si tu entressis avui en un cine i en sortissis d'aquí 30 dies, és el que ha vist aquest home, aquesta pel·lícula. Saps una curiositat? No és el primer cop que bat aquest rècord.
Ah.
Perquè resulta que aquest home ja ho va guanyar, ja ho havia fet dos anys abans, veient Vengadores Endgame.
Ui, doncs mira que... En fi, sí.
El que passa que, poc abans de l'estrena de Spider-Man, va haver-hi un jove francès que li va rebatre el rècord veient 204 vegades Camelot. Un altre títol que aquest home, i llavors ell va dir, no pot ser, jo tenia el rècord.
Home, ara hi tornaré, no?
Aquest francès me l'ha pres, ara hi torno. Doncs sí, aquest fet no li va agradar i per això va tornar a posar-se a la feina per tornar a ostentar el títol aquest que té actualment. Aclarim, ja per acabat, les condicions eren comprar l'entrada, jo no sé si després ell va buscar algun sponsor i algú que...
Clar, perquè ara després direm números, però això té un cost, eh?
Exacte. O sigui, les condicions eren per complir i per poder batre i tenir aquest rècord Guinness. Comprar l'entrada, només mirar la pantalla, és a dir, res d'utilitzar mòbils ni altres coses.
Però si val estar allà i que vagi passant i tu anar treballant, eh?
No anar al bany durant la projecció.
Sort que no va agafar una d'aquelles de 5 hores.
I acabar la projecció amb tots els títols de crèdit inclòs. Fins que la sala es posa, ja s'obren els llums o la pantalla es posa negra i entra de l'escombra per netejar la sala. I les tres curiositats que us dèiem. El rècord té aquest nombre de sessions només perquè es va retirar la pel·lícula.
Clar, ara t'ho anava a dir, aquestes pel·lícules sí que són pel·lícules, són blockbusters que queden molts mesos en pantalla, però clar, riuen que les treuen.
Doncs sí, aquest home té un rècord, però podia haver-lo...
Més, no?
Sí, exacte. Els primers dies es veia la pel·lícula declarat fins a 5 vegades, el qual li produïa mal de caps i pèrdua de pes. Clar, si no estàs acostumat cada dia 5 pel·lícules...
I Spider-Man va amunt i avall, que té un... Vull dir que és una pel·lícula que no és d'imatge lenta i tranquil·la, precisament.
Exacte. Jo puc dir-ho que faig 5 o 6 pel·lícules en festivals, però són 8 o 10 dies com a molt, i aquest home són 30 dies. I en total, això que dèiem, es va gastar $3,400 en entrades de cinema.
Veus? I no devia treballar gaire, perquè si anava 5 cops al dia no en sortia les hores
per anar a treballar. No sé de mi no dura, si se'n va gastar també.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Abans de regalar-vos entrades, us avancem ja que al proper programa tindrem un nou capítol de la secció La música del cinema.
I anem per al concurs. Amb l'excusa de l'estrena de Lee Miller, aquesta fotoperiodista de guerra, vàrem dir que volíem saber per vosaltres quina dona de tota la història del cinema destacaríeu i per què.
Hem rebut 25 respostes, evidentment correctes totes. Dones ens han dit noms com Meryl Streep, Julia Roberts, Angelina Jolie, Demi Moore, Nicole Kidman, Jennifer Aniston, Barbara Streisand, Lauren Bacall,
Sandra Bullock... O sigui, no hi ha hagut molta coincidència, varietat, eh?
Hi ha hagut varietat de respostes i d'entre totes elles s'emporta aquestes dues entrades, gentilesa de Cinema Zulot, la Xènia Camp de la Creu, que ens ha dit la Katharine Hepburn, ja que va desafiar els estereotips de gènere de Hollywood, també va guanyar 4 Oscars a la millor actriu, un rècord encara inigualat, i va protagonitzar uns grans clàssics i es va convertir en una referent tant cinematogràficament com culturalment.
Totalment. Doncs va, degut a aquesta magnífica notícia que hem donat d'aquest rècord en veure tantes i tantes pel·lícules, se'ns ha acudit preguntar-vos i que ens digueu de veritat quina és la pel·lícula que heu vist més vegades i per què.
Va, vinga, ens podeu enviar totes les respostes al Facebook i a l'Instagram de Radio Olot.
Nosaltres veiem la mateixa pel·lícula cada divendres. Es diu Sessió Contínua i la fem aquí a Radio Lot.
Que passeu un fantàstic cap de setmana.